Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal estan? Gràcies per ser de nou amb nosaltres a la taula de l'Evangeli. Els recordem que aquest programa de Ràdio Estel comenta per a vostès cada diumenge la litúrgia de la missa. Avui ho farem del diumenge tercer de durant l'any i diumenge en el que a l'Església celebrem també el diumenge de la Paraula de Déu. El nostre convidat per a fer-ho és mossèn Emili Villegas, delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia de la diòcesi d'Urgell i rector de diversos pobles de la Vall de Ribes. El saludem. Què tal?
Bon dia, Maria. Com estàs?
Mossèn Emili, bé, gràcies per tenir-lo de nou aquí amb nosaltres, comentant la Paraula de Déu, la litúrgia de cada diumenge. A més, és un luxe que puguem tenir el delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia de la diòcesi. Per tant, agraïdíssims de la seva presència aquí al programa.
Molt agraït també de la vostra invitació i per mi és un plaer col·laborar amb vosaltres. Cada vegada que vinc m'ho passo
molt bé. Li prenem la paraula,
Perfecte.
Molt bé, doncs recordem també que la producció i la part tècnica van a càrrec de l'Àlex Alsina. La locució de les lectures la fa la Cristina Orduña. La direcció i presentació la porta qui els està parlant, Maria Marín. Comencem, doncs.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge tercer de durant l'any és de la profecia de Jonàs i del capítol tercer.
El Senyor va fer sentir a Jonàs la seva paraula i li digué: «Ves a Nínive, la gran capital, i proclama-hi el que jo et diré». Jonàs se n'anà a Nínive, tal com el Senyor li havia manat. Nínive era una ciutat grandiosa. Per recórrer-la tota, calia fer 3 dies de camí. Jonàs començà a fer una jornada de camí dintre de la ciutat i cridava: «D'aquí a 40 dies, Nínive serà destruïda». La gent de Nínive cregué en Déu. Proclamaren un dejuni i des dels més poderosos als més humils es vestiren de sac negre. Déu veié que de fet es convertien i s'apartaven del mal camí i es va desdir de fer caure sobre d'ells la desgràcia amb què els havia amenaçat.
Fragment on trobem Jonàs fent de profeta a la ciutat de Nínive, portant-hi la paraula que Déu li adreça, provocant la conversió al Senyor i obtenint d'ell el perdó i desdir-se de fer el mal amb què els havia amenaçat. Sempre és dura la tasca del profeta, i sobretot quan no és escoltat. Una lectura ben bonica, no, mossèn Emili?
Sí, a més és d'un llibre molt particular de l'Antic Testament, és el llibre de Jonàs, que d'alguna manera, recordo molt especialment als anys d'estudiar al seminari, que ens el presentaven com una certa sàtira de la profecia, no? Del paper del profeta. Tenim llibres molt seriosos de l'Antic Testament que ens parlen de les profecies, Isaïes i els altres, no? Però en aquest concret va ser una historieta que subratlla punts molt, molt, molt bonics, però amb una clau d'humor molt interessant. I això està bé, perquè ens cal també aquest punt d'humor, no? Buscar les coses importants, però potser no des d'aquesta rigorositat dels altres profetes, en aquest bon sentit, bon esperit de Jonàs i del diàleg que s'estableix entre Jonàs i Déu, no? M'agradaria remarcar un fet d'aquesta lectura, i és que Jonàs no respon al seu propi criteri. Jonàs no parla segons les seves expectatives personals, sinó que Déu li fa adreçar una paraula que prové de Déu mateix, no? Proclama-hi el que jo et diré. I això crec que cal remarcar-ho. La profecia no respon pel criteri mai únic, exclusiu, d'una persona. Els bisbes, els mossens, no fem allò que pensem que nosaltres creiem o diem allò que nosaltres creiem, sinó que l'anunci prové de dalt, no? l'anunci prové de Déu, i en aquest cas és el que passa en la lectura de Jonàs. I bé, és una lectura amb bon humor, perquè moltes vegades també ens passa, ens passa per la ment creure que no serveix de res allò que fem, no? Aquelles paraules que adrecem a la gent no donen fruit. Aquesta lectura és tot el contrari. Nínive es situava en una situació doncs, com es podria situar les nostres societats avui en dia. I pensem que no ens escolten, ens pensem que no arriba aquest anunci. Però Nínive sí. El per què és misteriós, no? Però hi arriba i fan un dejuni i fan penitència i Nínive és salvada per Déu. Per tant, hi ha un missatge molt bonic d'esperança en aquesta lectura, de dir, encara hi som a temps, encara pot arribar la salvació, encara ens podem posar les piles i d'aquesta forma doncs, que vagi arribant l'anunci de Déu en les nostres vides.
No sé si podrien donar alguna pista. Ara que ha dit que és Nínive, sí, sorprenentment sí que va fer cas. Per les nostres comunitats cristianes d'avui, també què ens mancaria per acollir aquest missatge del profeta, dels profetes que ens envolten a l'Església, no només bisbes i preveres, sinó també cristians que viuen aquesta presència de l'Esperit Sant en ells i que tantíssims, no? I que poden donar un missatge interessant a la nostra societat i, sobretot, deia, a la nostra comunitat cristiana, perquè faci aquest canvi que va fer Nínive, per exemple.
Potser en la línia del que deia abans, crec que és important reafirmar que l'anunci de l'Evangeli de Déu no respon a un criteri subjectiu de la persona que és el pastor de la comunitat, sinó que ens hem de creure que allò que ens adreça prové de Déu, prové del seu missatge, prové d'allò que ell vol pactar amb nosaltres, amb uns criteris que, evidentment, disposa l'Església, amb la seva litúrgia, amb el seu magisteri, etc. Crec que aquest és el punt més important, de dir, no responem a una subjectivitat, perquè crec que s'ha posat en qüestió el que diu l'Església en els nostres dies. No, l'anunci prové de Déu, és revelat, i per tant és allò que ell mateix ens adreça. I per l'altra, crec que les comunitats han de parar les oïdes, no? Han d'escoltar, han d'obrir el cor. Portem, penso, a vegades tant ressentiment, tants dubtes, tantes dificultats, que això va endurint el nostre cor cada vegada més. I el que fa és que l'anunci hi és, certament, però si no l'escoltem no pot donar fruit. El que passa en aquesta lectura és tot el contrari. Escolten la veu de Jonàs, no? Que en definitiva és l'instrument de Déu. Doncs les nostres comunitats doncs, han de rebre aquest anunci amb aquesta perspectiva oberta, generosa i també amb l'interès de canviar.
I algun missatge més que caldria matisar per completar aquesta explicació tan interessant que vostè ens ha fet? Creu que caldria matisar alguna cosa o posem ja la segona lectura, com vulgui?
M'ha agradat el fet de que explica que en Nínive necessitaven 3 dies per recórrer la ciutat. Crec que és un detall curiós i interessant. El podem fer servir.
Sí.
I en la primera jornada és quan Jonàs doncs fa aquesta predicació i sembla ser que ja rep aquest fruit, no? No ha necessitat els 3 dies. Potser és que la ciutat de Nínive realment se sentia una mica culpable o ja veia que no anaven les coses tant com anirien, no? Bueno, aquesta predisposició ja tan immediata a la conversió pot ser una dada també important, no? D'anar d'aquest desig, d'aquest anhel de l'home de buscar la salvació de Déu.
Continuem endavant?
Endavant.
Doncs ara passem a escoltar la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint i del capítol 7.
Vull dir, germans, que no podem deixar perdre l'oportunitat present. Des d'ara, els qui tenen muller han de viure com si no en tinguessin. Els qui ploren com si res no els fes plorar. Els qui estan contents, com si res no els alegrés. Els qui compren, com si no tinguessin res, i els qui treuen profit d'aquest món com si no en traguessin cap, perquè aquest món que veiem amb els ulls passa aviat.
Breus versets parlant del matrimoni i la virginitat, on Pau sembla que vulgui dir-nos que l'important és que visquem desenganxats i desaferrats de tot per poder estar atents al que el Senyor es demana. Clar, això és fàcilment de dir-ho, però a la pràctica com ho podem fer? Perquè costaria una mica, sembla, d'entrada, no?
Certament, aquesta lectura que ens proposa la litúrgia de l'Església en aquest diumenge és molt breu, perquè són uns poquets versets, però són molt intensos. I a la vegada crec que també són molt difícils de concretar en la vida, perquè són uns versets molt clarividents de Sant Pau, és a dir, no deixa entrada a cap interpretació, sinó de la que realment és. I, per l'altra banda, significa una lluita espiritual molt important dels cristians, com molt bé deies, el fet de no aferrar-nos amb aquells aspectes de la vida, sinó que el cristià ja viu en una condició diferent pel fet de ser cristià, pel fet de ser batejat, i sempre en la llum del ressuscitat, no? Perquè així és com hem d'interpretar sempre la paraula de Déu, està escrita en aquesta clau, és la resurrecció de Crist, i per tant la vida del cristià s'ha de motllar amb aquesta llum del ressuscitat. Per tant, importa estar trist o content? Importa, doncs, tot això que ens diu Sant Pau en la nostra vida? Realment ens adonem que no, des de la perspectiva del ressuscitat, no? La perspectiva del ressuscitat és la de l'alegria, del goig de saber-se estimat per un Déu que ha donat el seu fill, que ens ha portat la resurrecció, i per tant aquesta és la clau d'interpretació de la vida d'un cristià. I penso que és el que ens vol dir Sant Pau en aquesta lectura.
Uh-huh. Hi ha algun matís? Perquè clar, quan parlem, la lectura realment és clara, s'entén, però quan hem de desenganxar-nos i desaferrar-nos de les coses, de tot, de les persones, de tot el que ens agrada massa, o perquè que ens agradin les coses és bo, però quan això succeeix sembla com si tot dins nostre trontollés. Per tant, tenir com a punt de referència que el que ens importa és fer la voluntat del Senyor, acollir el que Déu ens demana. Potser així seria més senzill de fer-ho.
Sí, i sobretot situar Crist en el centre, no? De la vida, de les accions, dels pensaments, del diàleg amb les persones. Llavors, d'aquesta forma, doncs, assentar unes bases de la vida, de tal forma que quan arribin els problemes, quan arribin les dificultats que hi són, com deies, trontollem, és així. Però si hi ha una base de fe, això fa, doncs, que malgrat arribi la tempesta, nosaltres continuem serens, continuem amb esperança, continuem rebent aquell consol que ve de Déu. Si vivim com si tot això no fos present, és potser el que ens diu Sant Pau, no? Doncs vivim cantant, vivim plorant, però són unes emocions que podrien ser fins i tot una muntanya russa en la vida de les persones. Avui estem amunt perquè estem contents, però l'endemà ha passat quelcom dolorós i ens hem entristit. Però no hi ha una base, no hi ha un fonament. I pot ser una hermenèutica i tot de la pròpia vida del creient, sabent que hi haurà aquests moments, però estarà tot en la base del Crist. Crec que hem de posar Jesucrist en el centre.
Posar Jesucrist en el centre, molt bé. També ens ha d'ajudar molt la vida de pregària, la vida espiritual, en definitiva, perquè, clar, si volem posar Crist en el centre de la nostra vida, quan tenim problemes, quan ens hem quedat sense feina, quan sense mort un familiar, quan patim molt, quan tenim una malaltia greu, etc., o algú que coneixem. Clar, això, no, entre cometes, no té valor, perquè si no estem intentant fer de Crist el centre de la nostra vida cada dia, amb la pregària, centrar-nos en Crist, Clar, és molt més senzill, perquè aleshores les coses es veuen més clares, no, no li sembla?
Evidentment, sí. I ara m'ha fet pensar un aspecte molt interessant de l'oració litúrgica. I és que l'oració litúrgica a vegades també fins i tot ens situa en aquestes emocions que dèiem, no? Posant un exemple, si agaféssim els dies de Pasqua mateix i el dia de l'octava, malgrat les circumstàncies personals de cada persona, malgrat que aquells dies hi pugui haver moments de dificultat o no, la litúrgia de l'Església celebrarà sempre una gran alegria, sempre una gran joia. Tot i que personalment un estigui trist per la mort d'un familiar, perquè ha perdut un company, el que sigui, la litúrgia ens situarà sempre, sempre, sempre en aquest to. I llavors això crec que també dona un fonament, una base que ens ajuda a entendre que més enllà de les meves disposicions personals pròpies, doncs hi ha una comunitat que està celebrant constantment amb alegria, per exemple la Pasqua, però per què no també amb tristesa el dia de Divendres Sant, o qualsevol divendres de l'any quan recita en la litúrgia de les hores el miserere perquè se sent penedit pels seus pecats. I aquesta és la base que, mica en mica, va assentant l'espiritualitat del cristià.
Ens manca per escoltar l'Evangeli i comentar per part seva. Doncs ho farem de seguida, però primer és el moment de dins el programa de recordar que estem fent aquests comentaris a la litúrgia del diumenge tercer de durant l'any, aquest diumenge, amb mossèn Emili Villegas, que és delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia de la diòcesi d'Urgell i rector de diversos pobles de la Vall de Ribes. Ara sí, l'Evangeli és de Sant Marc i del capítol primer.
Després d'haver estat empresonat a Joan, Jesús es presentà a Galilea predicant la bona nova de Déu. Deia: «Ha arribat l'hora i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova». Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu. Estaven tirant el filat a l'aigua perquè eren pescadors. Jesús els digué: «Veniu amb mi i us faré pescadors d'homes». Immediatament abandonaren les xarxes i se n'anaren amb ell. Poc més enllà veié Jaume, fill del Zebedeu, i el seu germà Joan. Eren a la barca repassant les xarxes. Els cridà immediatament i ells deixaren el seu pare Zebedeu amb els jornalers a la barca i se n'anaren amb Jesús.
Començament de la missió messiànica de Jesús a Galilea. Bo i anunciant que ha arribat l'hora i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos, ens diu, i creieu en la bona nova. Paraules ben actuals, no, mossèn Emili? Què li sembla?
De rabiosa actualitat, oi?
Sí, sí.
Sí, certament, a més, Marc no s'està amb introduccions. Marc no té temps,
sí, sí.
No té temps de posar decoracions en el seu evangeli, per dir-ho d'alguna forma. Mateu i Lluc situa els evangelis de la infantesa, però Marc entra directe al gra.
Sí, sí.
I, de fet, en aquest capítol primer veiem com Jesús predica aquesta bona nova amb unes paraules molt concretes, d'una forma molt directa. I no hi ha més, és dir sí o no, en aquest sentit. L'Evangeli es configura sobretot en relació, com passa sempre en el temps ordinari, a la primera lectura, no? I veiem aquestes també relacions que s'estableix entre aquesta primera lectura, que comentàvem, de Jonàs i Jesús, no? I veiem com Jesús pren aquest paper inicial de Jonàs en Nínive, veiem que és ell el portador de la bona nova, de l'Evangeli, de la petició de conversió per part de la gent, però m'agradaria remarcar un parell d'aspectes en relació a la primera lectura. La primera és que Jesús no pot fer sol. Jonàs sí que ho va fer, malgrat que hi havia Nínive, que era una ciutat tan gran. Sembla que es va enfrontar a ell només amb aquesta predicació solitària, però que va donar de fruit. aquí veiem un canvi, i és que el fill de Déu necessita la col·laboració dels homes, que és quan crida, i és aquesta segona part de l'Evangeli, és quan crida per primera vegada a Simó, al seu germà Andreu, que bé, doncs ells feien el seu ofici de pescadors, i els hi diu, us necessito per a pescar, però ja no pescareu més peix. El que pescareu són homes, no? I en línia amb la primera frase de Jesús en aquest Evangeli, de fer convertir a la gent, de fer portar la bona nova. I després m'ha cridat molt l'atenció la immediatesa d'aquests deixebles que senten la crida de Jesús, immediatesa que havia remarcat en la primera lectura quan Jonàs, el primer dia ja, doncs sembla ser que la població doncs, ja es vol convertir, no esperen més temps. Aquells deixebles, sorprenentment en aquest evangeli, és el que deia, ja sí o no? I en aquest cas és sí, i és immediat. I deixen tot el que han de fer i es posen a seguir a Jesús. Per tant, crec que l'evangeli i la configuració de les lectures d'aquest diumenge per part de la litúrgia vol remarcar dues coses. La primera és la necessitat de conversió, la necessitat de purificar la nostra vida, el nostre cor, com a cristians, i per l'altra que Déu necessita de l'acció dels homes per fer portar aquest anunci. I si aquest anunci realment ens el creiem, ha de ser immediat. No hi pot haver un espereu que m'ho penso, perquè clar, no hi és, ni en la primera lectura ni en l'Evangeli. Si sentim la paraula de Déu, si sentim el seu missatge i realment anida dintre del nostre cor, la conversió és immediata.
Per tant, quan llegim l'Evangeli o escoltem algú que el llegeix a l'Església, això també ha de ser com un sotrac de dir, jo vull viure això, vull viure aquesta paraula de Déu. En quant al tema de què deia de la conversió, mossèn Emili, vostè ho sap molt millor que jo, però com a prevera, com a rector d'una comunitat cristiana, d'una parròquia, que sovint semblaria que hom es desanima perquè com que sempre, per dir, caiem en les mateixes coses, ens desanimem, estem com que dir, no ens en sortim, cometem els mateixos pecats, no anem endavant. Clar, aquesta conversió és un camí per a tota la vida, no? No ens podem desanimar quan no veiem que, entre cometes, no ens hem convertit, perquè, per altra banda, tampoc ho hem de dir nosaltres, no? Però és que pot passar que ens desanimem perquè veiem que no avancem, potser, no?
Sí, el desànim, no hi ha dubte, és constant, eh? És constant en la vida de les persones, en la vida dels fidels. Quan tinc l'oportunitat de parlar amb alguna persona de la meva comunitat parroquial, doncs sembla que hi ha aquesta desesperança, aquesta tristesa que ens deixa sobretot el pecat, perquè el pecat no deixa de ser sinó la pedra d'ensopec, sempre, i sempre és la mateixa, perquè aquesta és una realitat també de la vida de les persones que cal remarcar, no? La pedra d'ensopec és sempre la mateixa. El pecat que cometem acostuma a ser sempre els mateixos. Ara bé, ens podem portar pel desànim, ens podem portar per aquesta tristesa, i llavors és quan apareixen les nostres resistències. És que no puc, és que no sóc capaç, és que és la meva naturalesa, és que la meva psicologia. D'acord, entesos. Però si precisament som cristians, és perquè creiem en la conversió. I si creiem en la conversió, estem dient que Déu vol una vida millor per nosaltres i que depèn sobretot de la capacitat que tinguem nosaltres d'obrir-nos a aquesta realitat. Aquí caiem també en un problema, i és pensar que depèn de nosaltres. Això sí. És molt pelagià i és constant i no ens ho acabem de... No ho acabem de solucionar, perquè pensem que tot depèn de mi. I depèn de les hores que passo agenollat, i depèn dels rosaris que he fet, i depèn de les misses a les quals hi he anat, i si el mossèn predicava millor o pitjor. I no és així. Potser la gran responsabilitat que nosaltres tenim és apartar les resistències, apartar els dubtes, i obrir el cor de bat a bat, i que ell, Déu, vagi actuant, vagi treballant.
Això és magnífic, aquesta explicació, perquè potser tots s'hi veiem reflectits, no? Mm-hmm. En aquesta...
Constantment, sí. A més a més.
Però ja és veritat que a vegades no tenim prou formació cristiana, ens hem abandonat en algun temps la nostra vida. Clar, després reprendre el fil sembla que costaria, però ens ha donat unes pautes molt, molt bones per saber on hem de posar-nos. Molt bé, li agraïm moltíssim, mossèn Emili. Alguna cosa més que vulgui subratllar i que no hagi sortit encara?
Jo crec que amb el que hem dit és més o menys el que ens diu l'Església, no?, aquest diumenge. Remarcar perfectament, no?, aquesta crida a la conversió, i crec que és important. La conversió és possible, la conversió es pot fer. Per tant, no ens abandonem, no ens entristim, no ens desanimem, sinó que Déu pot fer meravelles en nosaltres, com diu la Mare de Déu en el Magnificat, i nosaltres com a cristians ens ho hem de creure i a més ho hem de fer realitat.
Aquesta conversió, lògicament, no l'obtenim amb un esforç personal, amb molta ascètica inventada per nosaltres, no, és una gràcia de Déu també, però l'hem de demanar, oi?
I tant, sí, constantment. No hem de defallir mai en la pregària.
Això mateix. Doncs, mossèn Emili, si li sembla, podem deixar aquí. El tornarem a convidar, òbviament, com ha quedat clar. I li agraïm moltíssim aquests comentaris tan bonics, tan interessants i tan profuns sobre la litúrgia d'aquest diumenge tercer de durant l'any. Doncs, fins la propera amb vostè.
Fins la propera.
També agraïm a l'Àlex Alsina, que ha fet possible la producció i la part tècnica del programa, i a la Cristina Orduña, la locució de les lectures. I, com no, als nostres fidels oients, doncs, gràcies pels seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris sobre el programa. De debò, moltíssimes gràcies per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça electrònica, taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Si ho desitgen, els esperem diumenge vinent aquí en la sintonia de Radio Estel. I si els sembla bé, continuem fidels aquí a Radio Estel. Els ha parlat Maria Marín. Fins diumenge vinent. Adéu-siau.